més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts a una nova conversa polisèmica, un espai setmanal que dedicam a conversar seguint el fil de les quatre paraules polisèmiques de la setmana i que han estat cicle, cartó, sèrie i compost. Perquè sempre deim aquí que les paraules tenen vida, més enllà de les excepcions del diccionari i de l'academicisme. Han conegut una artesana que converteix el cartó reciclat en arracades, anells i penjants, que és el mateix cartó que fan servir les persones que dormen al carrer perquè no els passi el fred d'enterra als ossos. Hi ha cicles econòmics, cicles menstruals i cicles de formació professional. Si ens posam a xerrar de sèries de televisió, segurament no aturaríem, però també ens han ensenyat a observar la vida a través de sèries matemàtiques. En quant al compost, han comprovat que és una bona per la terra, però també tot un projecte d'economia circular. I que hi ha projectes artístics que es composen de disciplines tan diferents com l'art visual, la dansa, el teatre o la música de Bach. Rafa Goberna, soci de Go Consulting, consultor de persones dins les organitzacions. Com estàs? Benvingut.
Molt bé.
Que bé tenir-te en aquesta conversa polisèmica. T'has d'apropar un poquet el micròfon, perquè així...
Millor ara.
...te sentirem molt millor. Julià Puig, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Benvingut. Quarta generació de begudes Puig. Després vos demanaré sedat a tots. En Miquel Àngel Palleres també. Soci de Diacorde, com estàs?
No pots contestar en aquesta pregunta.
A veure, Rafa, quants anys tens?
74.
74, Julià?
Jo des de fa dos dies, 33.
Per favor, m'ha avisat. Hauríem bufat com s'edat de Cris,
ja,
no?
Correcte.
Ja t'ho han dit, no? Sí, sí, 33.
Menys els de pas.
No moriràs crucificat. Miquel Àngel Palleres...
25.
25, és a dir, 52. Bueno, perfecte,
52.
Perfecte. Idò, vos deman s'edat, que no la deman mai, però crec que és un bon, una bona combinació, un bon compost, que sí, sí, podríem dir, eh? És que han fet... avui. Vos començaré demanant, sobretot perquè en Julià i en Rafa és la primera vegada que participen d'aquestes converses, si vos agrada conversar. Vos agrada conversar.
M'encanta. Jo, no és que m'agradi, és que em dedico a això.
Ets un tio conversador.
Sí.
Tu dones la teva targeta i posa Rafa Goberna, conversador.
Sí, perquè la vida és una conversació i la qualitat de la teva vida està molt connectada amb la conversa. I una organització és una xarxa conversacional. I millorar aquesta conversa, el que vol dir és que som conscients de que la realitat la crea el llenguatge, les paraules. Per això és tan important. No és oratòria, el que estic dient.
Ja. Per això m'ha agradat tant aquest programa, perquè també anem, no?, creant realitat en les paraules. A veure, portau. Julià, conversa.
Sí, m'encanta conversar i disfrut molt de trobar gent en la qual poder tenir una conversa de qualsevol tòpic que se pugui fer quasi bé interminable. De vegades costa trobar aquests espais, però quan te'ls trobes és com que no t'hi vols aferrar.
T'ha passat això de que dius quin dia més bo que fa avui, eh? I ja segueixes.
Sí, correcte.
Aquí estires d'espil fins que sortiu a prendre canyes.
Sí. I aquí encara s'estira més.
I a tu, Miquel Àngel.
Sí, també, evidentment. I abundant una miqueta en el que deia en Rafa, que vaig sentir fa molt d'anys en Raymond Panikkar dir la frase de que els límits del nostre món són els límits del nostre llenguatge. I quan més curt és el teu llenguatge, més difícil és tenir una conversa intel·ligent, no? I així que no sé si la vida consisteix en anar llegint un diccionari per anar ampliant, però sí que és vera que per tenir converses intel·ligents probablement has de llegir molt i t'has de preparar, no?
I podeu xerrar de tot? O segons el context, segons les persones, eviteu les converses de després de dinar amb els cunyats? No sé, se pot xerrar de tot?
Jo crec que sí. I penso que el diccionari trobo que és important. Hi ha persones... Una persona culta està utilitzant 30.000 paraules. I hi ha persones que amb 3.000 paraules passen, no? I llavors hi ha algú, perquè la meva formació és en ontologia del llenguatge. El llenguatge el pots utilitzar com a descriptiu i pots dir, mires fora i dius, avui fa sol. O com a generatiu. I generatiu vol dir, demà parlo amb el Julià per fer no sé què. I si no ho declaro, no assisteix. És a dir, que anem creant realitat amb el llenguatge, no? I conversar, jo penso que hi ha molts tipus de conversació.
Sí.
Hi ha una conversació social, que és la conversa de sensor, no? De que fa sol o no fa sol. El segon nivell és quan parles sobre persones. T'has enterat? Saps aquell que fa? El tercer nivell és quan parles sobre el que tu fas. I el quart nivell sobre el que tu sents. I hi ha un altre nivell, amb més profunditat, que és quan intercanvies emocions, sentiments, algú molt, molt de dintre teu, no? I normalment ens movem amb els dos primers. Clar que no podem tenir converses transcendents, no? La conversa intrascendent, jo penso que és també sumament important, no? Per què? Pues perquè necessitem relacionar-nos. I aquesta relació és més fàcil, o és una bona introducció, que sigui aquest nivell. Per què? Perquè hi ha persones que tenen dificultat en aprofundir, hi ha persones que no et venen ganes d'aprofundir, com som, jo penso que escollir quin és el moment trobo que és clau, no? No només és conversar, sinó quin tipus de conversa m'està demanant aquesta situació.
I moltes vegades jo crec que igual tractant de guanyar una conversa, no? A vegades passa això que diuen sopar de Nadal, reunió de cunyats, ven qui guanya, no? Qui li diu més grossa i qui guanyarà, no? I és allò de dir, no fa falta que cada conversa s'hagi de guanyar, no? I en el final, sa vida és més que guanyar converses. Pot posar coses damunt sa taula i probablement fer-te canviar d'una determinada opinió, doncs està bé, però també està bé demostrar sa teva i no necessàriament amb tant de coratge, no? I tant d'èmfasis, no? Així que jo crec que probablement hem d'aprendre també una mica a conversar, a dialogar, no? Com vaig sentir una vegada, si t'empenyes en hablarme mientras yo hablo, el monólogo és absolutament impossible, no? Per tant, crec que efectivament s'ha d'escoltar més, sempre ho dic, no? Tenim dues orelles i una boca per escoltar el doble del que xerram i crec que n'hem d'aprendre.
Sí, jo estic d'acord amb el que ara en Miquel Àngel, crec que ara... Bueno, també és un tòpic que està molt damunt la taula, no? El moment de crispació social que hi ha i que pareix que tots els temes que se xerren sempre ha d'haver una cara A i una cara B i que no hi ha cap lletra per enmig. I clar, això, pues, per segons quines persones, pues, pot ser molt perillós perquè sí. Si els dos esteu a sa, el que fareis, el que passarà serà que cada vegada serà una més majúscula i pots arribar a punt de radicalització i això és per altra banda... de no trobar un punt intermig perquè el que de, al final són monòlegs, ningú s'escolta, ningú té cap ganes de canviar el seu parer i això, pues, bueno, són converses que sí que evidentment pues, també se poden fer infinites però que no duen absolutament de res.
Exacte. Diuen que la política és l'art de la convivència, no? El fet de poder conviure amb gent que no pensa com tu. I penso que és preocupant el fet de que estem en una societat que no conversem. Sí, pensar ho fa sol, reflexionar ja és amb un altre ja, no? És amb dos i crec que ens falta formació o consciència per entendre que debatre no és discutir. Ni convèncer és imposar i que escoltar no és esperar que et toqui tu per dir el que, com comentàveu, no? Per dir el que penses i punt, no? Així és molt difícil de construir. No? Perquè el que ens pot, el que pot aportar i ens pot portar a solucions està amb la discrepància. Discrepar és molt sa. No? Perquè, perquè si hi ha pensament únic, no hi ha, no hi ha abans, no?
Total.
Hi ha persones que no saben què fer amb la discrepància i per tirar endavant maten la relació. I llavors no hi ha, no hi ha conversa.
Sí, totalment.
Ja s'hi vamos, no?
Però sí, jo crec que s'ha de poder xerrar de tot i crec que de fet també és perillós no voler entrar segons quines converses per segons quins motius, no? Bé, sigui polític o religiós, el que sigui. Bueno, crec que tot s'ha de poder parlar, sempre és de respecte i sempre, doncs, amb dades, no? Amb informació i entenguem que són punts de vista diferents i que, bueno, que al final segurament si un és del Barça i l'altre del Madrid o del Baleares i del Mallorca no aconseguiràs que l'altre se faci el teu equip, però tampoc ha de ser la intenció, no? Posar punts en mig i explicar-se i, bueno...
Si demanaves, si mos agrada conversar, ja veus, duim aquí 10 minuts conversant.
Pues anava a aturar.
Sembla que la paraula polisèmica de setmana.
De fet, anava a dir que grans conversadors que sou, que a més aquí s'està molt bé, i vos anava a posar una cançó a veure que vos inspira, si és que vos inspira alguna cosa, a veure si vos posau a ballar o vos aixecau de la cadira.
Si va, va. Venga. Bien. Venga.
Mou-vos un poquet, que això és el Circle of Life. Clar, seria el cercle de la vida, però també s'ha traduït en castellà com el cicle de la vida, no? I cicle és la nostra paraula. No sé si vos inspira alguna cosa, Rafa Governa, que te ven al cap si te dic cicle.
Tantes coses, i algunes tan preocupants. Tot comença i tot acaba. Mm. I entre un i el final, el que hi ha són diferents etapes, no? I aquestes etapes poden ser, per exemple, a nivell polític o a nivell històric, i sembla que estem condemnats a repetir a l'inici, a l'esplendor, la crisi, el col·lapse, i tornem a començar, no? I com si no deixessin aprenentatge, no? No hi ha cap imperi que duri fins ara. Uh-huh. Bueno, el xinès, potser, però... I és terrible pensar que cada 3 o 4 generacions tornem a començar. I només cal mirar el que està passant actualment a nivell polític, uh-huh. i no només aquí, a aquest país, sinó si a tot Europa, a tot el món, que hi ha un... Com si el passat no tingués record. I és per mi el segle, aquest cicle històric o polític és preocupant. I el que tu has comentat, el cicle de la vida, és que és vital, no? És a dir, que amb quina fase estem, no? Què és el que em demana aquesta edat, aquesta situació?
M'agrada, Togaf. Què te demana, tu, aquest moment del teu cicle?
El moment del meu cicle, el que em demana és activitat. És a dir, hi ha una altra paraula que la trec ara, que és sèrie. Mm. No? I aquesta pregunta, si la teva vida fos una sèrie, quin títol tindria el teu capítol? El capítol actual, no? Mm. Clar, el meu seria Apaga i vámonos. però jo trobo que és sumament important mantenir-se actiu amb el context amb el qual estàs, no? Perquè és, una opció és deixar-se anar, mm-hmm. no? Que també està bé, vull dir que però jo crec que la vida és molt, molt intensa, si vols. Vull dir que és algú que... I per mi jo crec que és sumament important tenir projectes. Jo crec que ho comentàvem, no? Hi ha tres coses que són lemes. El primer és que mai serem tan joves com ara, el primer jo. El segon és que quins són els seus projectes? amb què estàs ara? Què és el que... Com poses atenció? I el tercer és més prosaic, però... que diu que mentre hi ha visa, hi ha esperança.
voleu agafar el fil? O així podem anar per edat descendent, si vols.
El que vulguis, jo no me volia posar tan transcendent, però m'he quedat en això de quin serà el títol del teu capítol, no? I jo pensava en dos. El primer és no entiendo nada, no? No per tu, vull dir que no entiendo nada de lo que pasa en mi entorno, no? I el segon seria a mi nunca antes. Porque a mí nunca antes me había dolido aquí, a mí nunca antes se me había caído el pelo, a mí nunca antes no sé qué. Y te dones cuenta que va avanzando la teva edad cuando comences a dir això de a mí nunca antes y lo que sigui después, ¿no? Però bueno, anant a la paraula cicle, jo pensava en el cicle i en el recicle, no? I que això que l'altre dia me varen dir, però com no separais una cosa de l'altra i l'orgànico del cristal, i no sé, després tu també podràs xerrar, Julià, perquè crec que quasi te dediques professionalment en el que és el reciclatge, no? Però sí que pareix que reciclar és més que ciclar, no? És meter les coses en un ciclo otra vez. I jo crec que probablement extrapolant això a sa vida, el que tu deies de sa vida, pues és un constant reciclatge. S'aprenentatge probablement és un constant reciclatge de unes coses que tu donaves per fetes i com sa vida les canvia i fas tenir o te fan tenir una nova perspectiva de ses coses i tots són cicles, efectivament. Tu que estàs en tema d'empresa, jo crec molt en els cicles professionals, laborals, jo m'he viscut, i això de los 7 anys en un sitio te provocan i és la meva vida, ara duc bastant d'anys, duc com a 3 o 4 cicles seguits dins la meva pròpia empresa, però és vera que aquests cicles de 7 anys que es costa demana, ara canviaria i tal, jo hi crec bastant, no?
Sí, jo també en quant en el capítol de la meva vida o el títol d'ara mateix, crec que coincidiria un poc amb tu, de no entenc res. No entenc res ni sé què faig aquí, quasi. Però, bueno, també això, no? Són cicles i crec que també els cicles de sa vida pues, tenen molt a veure amb el tema laboral i volguem o no, al final tot acaba girant envers això. Pot tenir aquesta feina aquí d'acord a Palma i d'aquí 2 mesos te n'has d'anar perquè obris una delegació a Barcelona i tota la teva vida versarà amb això, no? I bé, jo també he tingut moltes etapes diferents i molts cicles diferents i també el que dèiem, que de dins dels cicles hi ha cicles, no sé si això també serien recicles, però... o incicles, però sí, jo els cicles és una cosa que me crida molta atenció i sobretot en el tema empresarial, l'altre dia començava amb un amic i jo li deia que totes les empreses estan abocades a morir. Així com sa vida, totes les empreses els acabarà passant igual. I me deia, no, això és impossible, ser grans multinacionals, això no els hi passarà mai. I dic, bueno, poden ser cicles més grans o més petits, o cercles més grans i més petits, però és qüestió de temps. I bueno, pues s'estava gent, no? Europa, que era una gran potència industrial, està quedant en res. I Xina, que fa 15 anys no era, ara dominen el món. I acabarà passant d'aquí 100, 150 anys als Estats Units, que eren també top en el món. I ara no, els han de veure venir. Man, que passa? I aquestes coses jo me crida molta atenció, que dic, ostres, com pot ser que algo tan gran acabi, no desapareguent, no? Però que han reduït algo molt petit en comparació amb lo gran que podia ser.
Jo penso que la finalització de les organitzacions normalment té que veure amb una desconnexió amb l'entorn. Uh-huh. És a dir, l'entorn és el que mana, no? I l'entorn és el que diu què pots i què no pots fer. I llavors estem una estratègia, i les estratègies... Una estratègia és un somni amb data fixa, vull dir que per què? Perquè l'entorn canvia molt. Uh-huh. Abans teníem un tema que era planificació estratègica i ho hem canviat per improvisació estratègica.
M'encanta, això m'apunta en aquest.
Si la meva vida és de 7 anys, és un poc això.
Jo m'hi dedico professionalment a la improvisació estratègica, ja que imagina't.
Llavors, perdre contacte amb el teu entorn, amb el teu context, fa que que moris. Per què? Perquè no és possible una subsistència sense l'oxigen que necessites. Uh-huh. Jo tinc un mentor, vaig tenir un mentor alemany que em vaig formar amb sistèmica. Bueno, i deia una cosa que em va impactar. Deia, experiència hace tonto. Jo li deia, però què dius ara? L'experiència és...
És un grau, diuen, no?
Te convierte en experto en solucionar los problemas del pasado.
Que bo, no? Sí, bé, sí. No?
És a dir, que els problemes que jo he viscut i que d'allò, ara no em serveixen. Vull dir que sí que els puc utilitzar com a trampolín, no? I aquí, amb aquesta taula, que hi ha diferents edats, el tema és com podem aprofitar la mirada diferent dels tres, uh-huh. No? Llavors, perdre el contacte amb la realitat vol dir fer realitat el que sabem que tot és impermanent. Però hi ha coses que es poden allargar. El fundador d'una empresa, uh-huh. I penso que vosaltres ho sou, el que té és una empresa i té uns recursos i hi ha uns objectius i s'han de tenir beneficis èticament, però beneficis perquè si no hi ha beneficis no hi ha inversió, si no hi ha inversió no hi ha futur. I arriba un moment en què aquest emprenedor, aquest fundador d'aquesta empresa, pues, té una família. I llavors hi ha un pas i és que el fundador queda integrat amb una empresa familiar. I a l'empresa familiar, pues, els membres són els que interaccionen, no? Els que estan allà, i això veus que en una empresa professional, pues, els diners i les decisions són molt racionals, i en una empresa familiar hi ha un aspecte emocional. En les empreses familiars hi ha dos aspectes claus, la mort i la sang. El fet de que... I aquesta empresa familiar es pot ampliar o té la possibilitat de convertir-se en una família empresària, uh-huh. que ja està preocupat pel legat, per altres generacions. I és quan formen i que... I així tot es pot estirar, però arriba un moment en què l'entorn canvia i la gent no ens donem compte i continuem fent el mateix i és un autofàgia, és un suïcidi, no? Uh-huh.
Idò, escolteu, que bons conversadors que són en Rafa Governa, en Miquel Àngel Palleres i en Julià Puig. Necessitant canviar de paraula.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreixo a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Baracel·li Bosch.
Lucía quería ser princesa de la noche fría. Sin embargo, es como un fardo bajo la Gran Vía, acurrucada sobre un lecho sin un techo, hecho de cartón. Lucía sabía que esa noche no resistiría. No siempre tras la noche resucita el día. Días en los que no está de Dios volver a ver el sol.
M'agrada perquè aquí tenim quatre paraules que són una excusa per xerrar, perquè clar, s'ha de trobar un argument per explicar al director que farem en aquestes hores els divendres, i li vàrem dir, mira, en les quatre paraules conversarem, què t'apareix? Per no dir farem una tertúlia, perquè les tertúlies ja estan un poc massa sobrevalorades, i a nosaltres el que ens agrada és conversar, i precisament amb aquests termes que dèieu en començar, que aquí és igual si sou del Barça, del Madrid, del Mallorca, del Baleares, és igual. En el final tots ens entenem i les paraules aniran sortint, de fet ja ha sortit sèrie, així que no passa res, i crec que pràcticament cartó, perquè heu parlat de reciclatge. Cartó és la paraula, Miquel Àngel.
A mí se me ve el cartón. quan que xerràvem abans, a mi nunca antes, abans tenia molt més pel, i ara la frase era se me ve el cartón, i jo me vaig quedar quan me vas dir que se t'ocorre amb cartró, i pues esto, ara mismo esto.
I per què s'ha de dir se me ve el cartón?
No ho sé, supos que no ho sé, deu estar el cartró, hi ha qualque sistema d'embalatge que deu estar com la base de lo que se posa damunt, no? O algo així, i, però bueno, sempre he sentit aquesta dita.
No la recordava. I en Julià?
A Julià també se li ve el cartó. Els oients sí, no allò... lo ven, però també se li ve el cartó com a mi.
Jo, la gent com Miquel Àngel, quan diuen que se'ls hi veu el cartó, pues jo li dic que, bueno, que...
Que encara
no,
queda.
Que no se passin, no se passin. Això és un insult.
I cartó, Julià?
Cartó... Bé, la veritat és que no és una paraula que estigui ja molt relacionat amb el cartó, sobretot perquè nosaltres, pues, sobretot, el que feim és emplear caixes de plàstic i en barra retornable. És una paraula que no té molt en el meu diccionari.
No. I a tu, Rafa, cartó?
La meva mare tenia una caixa de cartó i allà guardava les coses que fèiem quan érem nins, no? I llavors l'associació que faig és doble. Per una banda, és un espai amb el qual guardem records. La vida és el recuerdo de lo vivido. Vull dir que si no tens records és que... Bueno, l'Alzheimer és això, no? Llavors penso que necessitem abocadors. Les fotos, per mi, per exemple, són abocador de... Ai, això em fa recordar, no? I guardem coses que han sigut significatives. Professionalment, a les organitzacions i a les persones, també tenim una caixa que l'utilitzem a vegades per guardar aquestes coses, però moltes vegades allà guardem los innombrables, les coses que tenim i no volem mirar. O que tots sabem que... Tu saps que està allà, però és millor deixar-la allà, no? I la caixa és de cartró, i el cartró no és fort. Ara fan algun moble amb cartró, vull dir que sí que...
No, fan meravelles, sí.
Però així tot no és comparable, doncs, amb el ferro, no? Vull dir que... I crec que, quan parlàveu sobre que es veu el cartó està protegint el més important, no, sí, una de les tres coses importants, no? Que és la ment, és el cervell, no? I, home, és fort, però també és fràgil, no? Llavors, crec que l'envoltori que tenim és magnífic, no? I l'envoltori el reforcem, precisament, amb la ment i amb el cos, no? Mente, cuerpo, palabra, no? Que és alt. I moltes vegades a la feina consisteix en obrir aquesta caixa de cartró a veure què hi ha. Perquè el temps no acostuma a solucionar. El temps anestèsia els problemes, però no els soluciona, no? En la majoria de casos. Uh-huh. I convé obrir-la i dir, ui, què fem amb això, no?
Jo m'ho faré un parell de camisetes avui, quan sortim d'aquesta conversa amb lemes. Julià, m'has fet fer un parell de camisetes. Intentava cercar una música de sèrie que fos intergeneracional. M'ha costat un poc. Jo no sé si aquesta que sonarà ara vos sona a tots tres. Sí, diu en Rafa Gobernó, venga, tots tres a l'hora. Un, dos, tres.
L'equip A.
Ah, molt bé, l'equip A.
En 1972, quatre homes que formaven un comando fueron detenidos por un delito que no habían cometido. I així començava esa sèrie.
La veia.
Claro. Casco, i te podria contar de sèries de molt d'abans, això, però...
M'ha fet gràcia, ara, Julià, que ha esgotat un principi. Perquè... Aquesta és de Miquel Àngel. Sèrie, a veure, Miquel Àngel, sèrie.
Bueno, bien. És que vàrem néixer una generació que miràvem la tele i que hi havia, a més, un o dos canals de televisió, pues te sabies de memòria les intros de l'Equipo A, perquè pràcticament no hi havia més. L'Equipo A inclús és una mica més moderna, però tu veies la Abeja Maya, i veies Mazinger Z, i veies coses d'aquest tipus, i pràcticament era l'únic. De fet, la gent, la família, s'agrupava davant la tele per veure la sèrie, no? Era una caixa d'entreteniment familiar, no? Això ha canviat, evidentment, radicalment, a més, avui en dia, i tens plataforma plataformes que te mostren ses sèries. Però jo ara canviaré de terç i xerraré ses sèries matemàtiques. No xerraré d'elles, vull dir, el que volia dir és que me'n record de sa carrera, de ses sèries matemàtiques, de lo molt que les odiava i de lo poc que les entenia. Xerrant lo d'abans, que no entiendo nada, pues me viene d'aquella època, perquè no entenia res, no? És a dir, vaig passar 3 anys fent matemàtiques i no entenia ses sèries, no? I quan més o menys vaig començar a entendre ses sèries, després me van dir, no, pues esto es lo discreto, ahora lo continuo, empieza con las integrales, verás, estoy flipant, no? I aquí en Julià, que me mira, dient, yo también hice ingeniería y también me tuve que comer la sèrie. I de més, pues jo les odio. O sigui, que aquesta gent me va fer odiar una mica les matemàtiques a la carrera.
Bé, idò, te recoman recuperar el programa que vàrem emetre dimarts, perquè xerrant de dimecres, perquè xerram de sèries matemàtiques amb en Daniel Ruiz, que és el president de la Societat Balear de Matemàtiques. Bé, mos ho ha facilitat, també, de reconèixer que jo anava dient que sí i tampoc ho tenia molt clar.
És el que tenen aquestes sèries. No, per molt que te les expliquin, total, tu no entens de què va ser cor.
Jo crec que l'única persona que entén set sèries és la persona que li va posar nom a set sèries.
Sí.
És a dir, era gent que... supos que encara segueixen trobant, per dir una paraula, gent amb molt de temps. Mm. O sigui, trobar una racionalitat en una sèrie numèrica, jo m'apareix fascinant i de tenir molt de temps lliure.
De fet, és temps, perquè mos explicava que el senyor Fibonacci, que el que va determinar no eren sèries, sinó successions, però més o manco, ho va observar mirant conis, com criaven els conis. Sí, has de tenir temps.
Jo me poso a mirar botelles sortint de la màquina.
També dos veure sèries i successions.
Que pues, ja podria venir en Fibonacci a comprar un palet de lo nostre. No?
Sí, exacte.
Rafa.
Yo hubiera preferido que me hubieran enseñado educación sexual a logaritmos. Los logaritmos no los he empleado nunca.
Me l'he de sèries, eh? Me l'he de sèries.
Sí.
Que alguna cosa més a dir a sèrie o preferiu seguir xerrant de compost, a veure sèrie?
No, bueno, el que vulgueu, però tornant a ser sèries de televisió, el que pensava era no ser sèries en si mateixes, perquè són un producte de consum més superràpid. Nosaltres veiem ser sèries i esperàvem una setmana en el següent capítol. No? Ser sèries anaven en capítols setmanals, no? I ara tu agafes qualsevol plataforma d'entreteniment, Netflix, HBO, sé que sí, Amazon, i te tragues una sèrie en pues un capítol tras d'altre, al final és una pel·lícula, no? Però això, el que volia dir amb això és que la manera de consumir, no només la sèrie, sinó en general, ha canviat molt i cercam molta immediatesa, no? Se continua construint en base a sèries, però en realitat el nostre consum no té que veure amb aquesta sèrie. Té que veure amb que era un capítol de... Ara, d'aquí uns dies, no sé quan, fan Stranger Things, ja, la darrera temporada, i la temporada seran 8 capítols de la sèrie, però jo quiero la sèrie completa ja, no quiero esperar. I aquesta immediatesa i aquesta manera de consumir fa que socialment... potser és una demostració de que socialment han canviat, no? El que tu deies abans, Rafa. La manera de consumir aquest tipus de productes ha canviat, la manera de relacionar-nos amb tot en sa vida ha canviat. I mos hem d'adaptar. Darwinismo, abans que xerraves d'empresa, per a mi darwinismo empresarial, no sé si ho vaig acunyar jo un dia o si està muy mascado, però pens que xerràvem abans d'empreses que morien i inclús supergrosses, i jo pensava, sí, i el Banco Popular, que tenia 150 anys i quebró i desapareció d'un dia per a otro, i què hi ha de Blockbuster, i què hi ha de BlackBerry, i què hi ha de... Bueno, Nokia està ahí como resucitando, però bueno...
I en canvi Puig, aquí, quatre generacions... Entren ja.
No la matis tu, eh?
Faré tot el que pugui perquè no passi.
Quin ha sigut el secret?
De seguir.
De quatre generacions. No hi ha moltes empreses, eh?
No, jo crec que és llarg plaç. Moltes empreses, i sobretot les més de nova creació, bueno, llamades start-ups, no? Tenen una visió de curtplacista, de fer créixer molt ràpid i vendre, per exemple. En canvi, el que comentaves tu abans, el tema del sentiment que hi puguis tenir amb una marca, crec que hi diu molt. Jo no m'ho plantejo vendre Puig. Jo, moltes vegades, els amics em diuen, ostres, Julià, i si això un dia va molt bé i t'ho venen a comprar, ho vendries? I jo els dic, no. Diu, hombre, I per 30 milions? No. I dic, mira, sap per què ho vendria? I per 1.000 milions d'euros. Mira, home, Julià, ningú te pagarà 1.000 milions. I jo, ja, però és que jo no ho vendria. Jo no faig això per dos bés. Faig això perquè m'apareix espectacular poder posar el llinatge de la família, no? A les taules de restaurants, als bars, de restaurants d'estrella Michelin, ara ens demanen per França, Finlàndia, no? Poder portar. Això jo és el que jo m'emotiva, no? I m'encanta. Vendreró. Si no ho vengués per 1.000 milions, el meu padrí que està en el cel diria, que putes fas, Julià?
No passa res.
Però diria, que fas? Ven, ven.
Sí,
no?
Sí, esteu prediu. Diria,
però ho diria. Però per menys també me diria que sí, no? Me diria, ven, ven. Però, clar, crec que és això, no? És llarg termini i és no pensar amb els dos bés o amb sortir d'aquí ràpid i amb la butxaca plena, sinó pues, en deixar un llegat i que això pues, duri molt més temps des que jo he durat, no? Nosaltres ara l'any que ve farem, l'any que ve d'aquí un mes, farem 99 anys, però en quedarà un per arribar als 100. Jo he intentat que el manco siguin 100 més. O sigui,
els primers 100.
Exacte, això són els primers 100. I el que deia, no? Penso que el que dia pues, acabarà morint, sigui culpa meva o sigui culpa d'un altre. Pues, bueno, no passarà res, però crec que sempre hi ha que mirar, no? Mirar molt en fora i sempre tenir una amplificació pues, a 10, 20, 30 anys i saber on l'empresa ha de ser i en el moment que s'hagi de matar, pues, se matarà i no passarà res, que al final són empreses.
O es transformarà.
O es transformarà, també. Dir, sí,
hi ha empreses que fan fan un canvi, no? És una metamorfosi que eren es dedicaven a alguna cosa i han ampliat i han sigut empreses que han treballat molt bé el tema de la transformació. Uh-huh. Hi ha una... A vegades ens trobem que hi ha una confusió i pensem de que el futur es mira des del present. Sí? I tu estàs en el present i dius, jo ho vull aconseguir. I quan treballes temes d'estratègia és al revés. El futur mai es mira des del present. Uh-huh. No. Per què? Una casa mai es comença amb els ciments. Es comença imaginant-la. Llavors, el consell o la presumpció de que tu pots planificar des d'on estàs és molt més difícil que si tu te'n vas al futur i t'imagines d'aquí 10 anys, perquè has comentat alguna cosa tan important, són cortoplacistes. Mm. Vull dir, i només pensen en el curt plaç perquè és un lío i perquè hi ha moltíssima feina, no? I llavors, ficar el mig plaç dintre del curt plaç és tan important. Llavors tu te'n vas al futur i dius, si jo vull estar aquí, què tinc que fer el 2028 o el 2026? Uh-huh. No? Quin és l'abans? No? I llavors es va construint, però amb aquesta mirada i sobretot amb aquest propòsit, perquè és molt emocional el que tu has dit. Una empresa professional o normal diria, no, es ven, hombre, sí, perquè el que volen és el benefici. Tu no.
No.
Tu el que vols és una continuïtat amb un benefici, perquè el benefici és molt important. No? Si no hi ha benefici, no hi ha empresa. No,
no correcte.
Però aquesta transcendència, jo trobo que és aquest propòsit és el que fa que les empreses puguin tirar endavant. Aquest mirar, ja no dic a llarg plaç, com a mínim a mig plaç. Uh-huh. I la teva mirada està pues, això, amb el 2028.
Si me permeteu una mica d'espam, nosaltres, a la nostra empresa d'Acorde, feim un esdeveniment anual, li deim Futuring. El que feim és intentar obligar, entre cometes, els nostres clients a aturar durant un dia i pensar que serà d'ells en 5 anys, no? D'ells, de les seves empreses, dels seus sectors, per fer aquest exercici que tu estaves dient. Olvídate del presente i del camino hacia ese futuro que viene marcado, porque estoy en presente y me voy a ir al futuro, sinó que ho facis, o sea, facis la construcció al revés. És a dir, pensa en el futur, el que tu dius, la casa imaginada, com vull que sigui el meu futur, i amb això jo me posaré de camí cap allà. L'estratègia, jo la defineixo així, en realitat, l'estratègia empresarial és qual és el camí que tengo que seguir per llegar a ese objetivo final. Si no tengo el objetivo final definido, no llegaré a ese camino, a ese punto. Daré vueltas, me inventaré un camino que me llevará a otro sitio, pero no será el que yo he marcado. I d'ahir lo de s'espam, perquè evidentment és un exercici que mos obliguem a fer nosaltres a l'empresa, però de qualque manera obligam, no obligam, però, evidentment convidam a que les empreses que fan feina amb nosaltres, amb el nostre cercle, seran de cercle, d'aquesta economia circular, aturin un moment i diguin, escoltau, anem tots encaminats cap a anar al Madrid Puesto? No, cap a on anem nosaltres, cap a on anem vosaltres, i a lo millor resulta que tenim un futur en comú i no ho sabem. No? I durant un dia, pues, reflexionàvem i fèiem aquest exercici. I ja per acabar, i diré una tonteria, o no tant tonto, però si voleu una cinquena generació de Julià Puig, ja te pot porar. Vull dir que has de triomfir. O sigui, que me permetin los oyentes, perquè a lo mejor sos una intimidad, però vull dir...
Perquè se me pare no sigui escoltant aquest programa.
Para que tu hijo continue, tienes que tener un hijo. De algún lado lo tienes que conseguir.
Sí, també s'ha de xerrar d'obvietats. Escoltau, aquells grans conversadors que tenim avui m'estan fent mirar els temps i ja han d'anar pràcticament tancant.
IB3 Ràdio és música.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Hem agafat aquí Rosalía i el seu darrer disc perquè jo crec que aquesta dona ha compost aquí un disc que passarà a la història per moltes raons. I com que mos queden 3 minuts, senyors Governa Puig i Palleres, haurem de fer aquesta ronda pràcticament en modus de conclusió.
Sí.
Ara em pensava que m'anava renyant, Rafa, que m'ha obert els ulls. És que ja han passat els temps. Passat els temps. És que passa volant, la ràdio. La ràdio és màgica, ja ho sabeu. Jo crec que en compost, sense voler o volant un poquet, aquesta conversa entre les persones fora de sèrie, això m'ho de permetre dir, però per fer la ronda final que ha funcionat, i jo ja ho diré titular, ha funcionat, que ha funcionat d'aquest compost, Palleres?
Bueno, jo crec que hi ha un tema intergeneracional o intragenerational, no sé com se diu, en el final tu i jo que estic just com enmig de dues generacions, no? Salvando pequeñas cronologies, pues jo podria ser son pare de Julià i tu Rafa podria ser mon pare. Estic com enmig d'aquest sàndwich generacional. Crec que és superbo, almenys per jo, que estic aquí enmig, escoltar les dues parts, no? En Rafa, que representa visualment aquesta experiència que abans xerraven de... I si me quedo callado, què passa, no? M'agrada escoltar la gent que en sap més que tu, perquè té molta més vivència i perquè en sap un ou com en Rafa, i jo disfruto escoltant-lo. Però també m'agrada, i no només en Julià, sinó la gent més jove que jo, perquè tenen una visió molt diferent de que tu has tingut, no? I sé que és la gent que te fa moure, no? És la gent que te fa pensar de manera diferent, no? I jo m'agrada molt escoltar les dues bandes. Sí que aquest interès compost, no? Que també podrien xerrar d'interès compost, xerrant de compost, que s'està formant amb una taula amb aquestes tres generacions, crec que és supereducatiu.
Julià?
Bé, jo diré el mateix que en Miguel Àngel, de la importància de poder tenir el plaer de saber-se pues, en gent com ells i poder-los escoltar i aprendre, que crec que és una, una part també molt important com a persona i com a empresa, de poder-te rodejar de gent que en sap més que tu, indudablement, i poder aprendre, i poder fer un pot d'esponja. I després, per altra banda, que crec que ara se li haurien de muntar una tenda de camisetes amb totes les frases que ha mullat avui en Rafa, perquè jo, a cada intervenció que feia, no he dit la nota, però, vamos, això ho hauríem de muntar, vamos. Tenim després, un negoci que vendrem més.
Sí, després més podeu tornar a escoltar el programa La Carta i ja anirem traient totes les frases, Rafa.
Pues jo acabaré amb un lema per una altra samarreta. Perquè penso que és útil, i és útil per la vida i per l'empresa. És a dir, l'empresa és una manifestació, és un trosset de la vida. I hi ha una frase molt, molt dura que a vegades tenim que dir, que això que fem només és feina. La vida igual va per altres cantons. No? I hi ha tres àmbits que s'han de donar a la vida i a l'empresa, que són les tres H's. La primera és humanitat. Treballar amb persones, no? Vull dir que, llavors, el primero és el quién i luego el qué. No? La segona és humilitat. I la tercera, que ha estat molt present en aquest programa, és humor.
I de m'encanta, ancestres. Sí, tenim per fer una tenda, Julià. I de, escoltau, gràcies a tots tres persones fora de sèrie, Rafa Governa, Julià Puig, Miquel Àngel Palleres. Només us puc dir que això és que vostre, que torneu quan vulgueu, val?
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies, Araceli.
Ara comença Entre avui i demà, la radionovel·la. Una història per capítols escrita a partir de les quatre paraules polisèmiques de la setmana.
Capítol 12. La sèrie. Eren les 3 de la matinada. Duia 5 hores revisant l'expedient RWL damunt la taula del menjador. Cafè fred. Papers per tot arreu. El portàtil obert amb desenes de pestanyes al navegador. Ja havia passat per aquest cicle diverses vegades. Llegir, anotar, cercar connexions, tornar a començar. Els 6 números no em sortien del cap. 2, 28, 29, 30, 39, 49. 3 números al nivell superior del Code Gaudí. 3 al nivell inferior. Per què aquella divisió? Vaig escriure'ls a la llibreta, un davall l'altre, separats per nivells. I aleshores ho vaig veure. 6 números. 3 parelles. Mare meva, són coordenades GPS. Vaig comprovar la teoria. Cap dels 6 números era superior a 59. I això té sentit. Els minuts i els segons en coordenades GPS van de 0 a 59. Tots s'encaixaven. Nivell superior, latitud. Nivell inferior, longitud. Vaig obrir Google Maps i vaig pensar amb lògica. Les Balears es troben al voltant dels 39 graus de latitud nord i dels 2 graus de longitud est. I aquells dos números, el 39 i el 2, eren exactament dos dels 6 que tenia. Un al nivell superior, l'altre al nivell inferior. No podia ser casualitat. Ara tocava la part més difícil, ordenar-los. Vaig fixar els 39 graus nord i els 2 graus est com a base. Això em deixava 4 números restants per combinar. 29 i 30 per una banda i 28 i 49 per una altra. Dues posicions per a minuts, dues per a segons. Vaig agafar un tros de cartró d'una caixa vella de l'expedient i vaig començar a apuntar-hi totes les combinacions possibles. 4 combinacions. 4 llocs diferents a Mallorca. Ara tocava comprovar-les una per una al mapa.
Eren les 11 de la nit. El carrer Morell estava desert. Vaig veure sortir l'últim treballador del taller de restauració. Un home amb americana que va tancar la porta amb dues voltes de clau i va marxar cap a la plaça Major. Vaig esperar una hora, per seguretat, per assegurar-me que no tornava. A les 12 vaig creuar el carrer. La porta era vella, però el pany era modern. Vaig treure el joc de rossinyols de la butxaca. 30 segons després... era dins. Vaig encendre la llum. L'interior no tenia res a veure amb la façana antiga. Era un espai compost per dues zones ben diferenciades. A l'esquerra, una oficina moderna, amb ordinadors d'última generació, plotters gegants per imprimir mapes, pantalles amb gràfics de navegació. A la dreta, un magatzem amb prestatgeries plenes de caixes de documentació, material d'arxiu i plànols enrotllats. I damunt una de les taules, un sistema de recepció Starlink. Comunicacions per satèl·lit. Això no era un simple taller de restauració d'art. A les parets hi havia fotografies emmarcades. Vaixells de recerca, bussos baixant a grans profunditats, objectes antics recuperats del fons marí. Una sèrie de fotografies d'expedicions. I un logotip repetit a tot arreu. Una brúixola antiga sobre ones de la mà. I a sota el nom Argos Marine Heritage, SL. Argos, com els 100 ulls que tot ho veien. Vaig començar a fer fotos. Documents sobre prospecció arqueològica submarina, llicències d'extracció de patrimoni, valoració d'actius culturals enfonsats, arqueologia submarina. Cerquen alguna cosa al fons de la mà.
Vaig començar a comprovar les combinacions. La primera era un descampat a Lluc Major, res especial. La segona, també a Lluc Major, un altre solar. La tercera era un parc públic infantil al Toro. Cap d'aquests jocs tenia sentit. Vaig introduir la darrera combinació al Google Maps. 39 graus, 30 minuts, 29 segons nord. 2 graus, 28 minuts, 49 segons est. La imatge del satèl·lit va carregar lentament. Un turó cobert de pins, vora la costa de Santa Ponça. El rètol de Google deia Puig de Samorisca, poblat talaiòtic. Ai, padrí. Vaig començar a cercar informació. El Puig de Samorisca és un jaciment arqueològic de l'any 1400 abans de Crist. Un turó de 89 metres d'altura amb vistes panoràmiques sobre la badia de Santa Ponça, a menys de 500 metres de la costa. Un poblat talaiòtic amb muralles i construccions de pedra. Un lloc on la història antiga de les illes segueix viva. Els altres tres llocs són solars privats o un parc infantil. Però aquest, aquest té sentit. Història antiga, Ramon Llull, un lloc arqueològic on alguna cosa podria estar amagada. Pot ser el tercer quadre? Vaig escriure un missatge en Ramon. Ho he trobat. Vine a ca meva a les 6.
Al fons de l'oficina hi havia un despatx més gran. Porta de vidre amb el nom gravat Dr. Màrius Salvà i Torrents, director d'operacions. Vaig entrar. Era luxós. Taula de fusta noble, cadira de cuir, quadres d'armari a les parets. I darrere la taula una vitrina amb objectes antics. Monedes d'or, fragments de ceràmica, un astrolabi corroït per la sal. Em vaig asseure a la seva cadira. Volia veure el món des dels seus ulls. Vaig encendre l'ordinador. No tenia contrasenya activa. Estava en mode espera. La bústia de correu estava oberta, però els missatges recents eren massa tècnics per entendre'ls sense context. Coordenades sense noms de llocs, codis de projecte. I en aquell moment vaig veure com s'encenia, amb un llumet vermell, la webcam damunt de la pantalla. M'estaven veient. Vaig mirar directament a la càmera. I vaig somriure. Doctor Salvà, o sigui que vostè és qui m'ha contractat. Bé, doncs ja ens coneixem. I ara tenim moltes coses de què parlar. Vaig apagar l'ordinador i vaig sortir del despatx. Ja tenia el que necessitava. Un nom. Una empresa. I la confirmació que tots anaven darrere del mateix. Just quan sortia al carrer, el mòbil va vibrar. Era na Núria. Ho he trobat. Vine a ca meva a les 6. Vaig respondre de seguida. Jo també tinc notícies. Ara surto cap allà. La resposta va ser instantània. Du un pic i una pala. Anem a Santa Ponça. Santa Ponça? Què dimonis ha descobert?
Entre avui i demà, la radionovel·la és una producció de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. Divendres que ve, a la mateixa hora, na Núria i en Ramon viatjaran al Puig de Sa Morisca sense saber què hi trobaran i què farà Argos ara que ja han estat desemmascarats. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pasquet, és en Ramon Vilaseca. I les paraules que hem integrat en aquest capítol són cicle, cartó, sèrie i compost.
They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always magic in the air. When you're walking down that street and you ain't had enough to eat, the glitter rubs right off and you ain't nowhere. They say the girls are something else out here on Broadway. They're looking good, y'all, but looking at them just gives me the blues.